Josep Maria Bunyol i Cati Moià són de cine. Josep Maria Bunyol, bon dia.
Bon dia.
Cati Moià, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguts.
Hola.
Bravo.
Bravo, que bé. Ben retornats.
Què, que estàs aquí avui?
Sí, estic de cos present.
Que feia aquest temps allà a les illes com aquí, has pensat, baixo a Barcelona.
Sí, tanmateix. Sí, no? Si no fa sol, no val la pena, no. Estar a les illes.
És aquí
no.
queda més... aquest aire és com més... no?
Queda bé Barcelona, una mica de nígul,
sí,
de gris.
És melangiós, és d'allò de mirar per la finestra i recordar el passat, eh?
El passat,
per exemple, sí, o el present, o... No sé, no.
Sí, el que vindrà.
El futur no, no, el que vindrà.
No cal, no, no cal,
a casa tenim un gat que tot el dia està així, mirant per la finestra com si recordés...
Pues és que vol saltar i vol marxar de casa vostra, plantegeu-vos-ho.
No, doncs és que un gat digui. Melangiós. Per tu és un gat melangiós, no?
Que parli, no? Sí, sí. Avui parlem de diferents propostes de cinema. Primer, una que es diu Quelcom molt gros.
Sí.
Mm-hmm. Dit en castellà seria Algo muy gordo.
Fotos i acció.
Vale, cortamos. Hacemos una más. Ahora, la información ¿Cortamos? Está bien, pero intenta que el jamar este que haces con la boca, que es divertido, no, pero intenta hacer no sé un poquito menos.
No sé qué quieres decir con jamare.
Bueno, eso que haces con la boca.
Es que siento menos. Que nos vamos demasiado a un registro un poco demasiado de tele.
Vamos a intentar estar en la zona adecuada y ahí es cuando no hay que explicar nada. A Miguel, ¿por qué no te pones tú un momento y le enseñamos a Berto por dónde podría ir un poco la acción?
Podría haber una hora y media de esto solo. Se lo dije el otro día a tu mujer, que me para mí.
Què és això tan gros, això tan gordo?
Doncs és una pel·lícula del Carlo Padial, un escriptor, humorista, d'això que se'n diu el post-humor, com també el Miguel Noguera, que escoltàvem ara. Aquest humor que no busca sempre la rialla i de vegades el que busca és la incomoditat de l'espectador, els silencis llargs que no saps cap on portaran. I això ha adoptat forma de fals documental, perquè el que ens deien quan feien Algo muy gordo, el Carlo Padial, amb Alberto Romero de protagonista, és que ens explicarien la història d'un home, d'un guionista, que de cop descobreix que no havia aprovat l'EGB i ha de tornar a l'escola i aleshores es va convertint en un nen. Això és el que ens van vendre durant el procés de fer la pel·lícula.
Fins fa dues setmanes.
I això ho trobeu publicat a les revistes de cinema, als diaris, i el que van fer va ser enganyar. I en realitat estaven fent com un making-of d'aquesta suposada pel·lícula, on veiem Alberto gairebé tota l'estona amb un d'aquells vestits que porta la gent que li creen després una imatge generada per ordinador, que sembla doncs, com unes malles negres amb els punts perquè passin a l'ordinador. I és això, és veure què difícil que és fer una pel·lícula, sobretot en l'era digital, i també parla molt de l'ego dels artistes. Alberto fa una recreació, no és ell, però sí que veiem un Berto que vol fer una cosa diferent, que no se n'acaba de sortir, el rodatge es va frustrant per tot arreu, el Miguel Noguera ho fa molt millor que ell i ell li agafa molta ràbia perquè tothom admira més el Noguera. I és això, una pel·lícula amb moments de plorar, de riure i altres d'incomoditat.
De plorar, de riure, si te pega així, perquè també és una pel·lícula una mica de plorar, és allò que deies, no? És incòmode,
sí?
És d'aquelles pel·lícules que no saps quan te l'has d'agafar, però si te l'agafes bé...
Però fa riure.
Fa molt riure.
Té si moments que fa riure. A més s'inspira perquè el Carlo Padial va fer el making-of d'un monstre en bé veure, la pel·lícula del Bayona, i va ser en aquella època que això d'actuar davant d'una pantalla verda, que heu vist moltes vegades doncs als Star Wars i a tantes altres superproduccions, té aquest punt irreal, no? Que estàs explicant una història amb uns éssers que no existeixen, que són una pilota verda que tens
la pilota verda i pensa que t'està parlant.
Ah, exacte. No? Bé, la pilota no és verda, perquè si no, no es veuria.
No es veuria, exacte.
Però ho he dit
però
jo.
Hi ha molt fons verd en aquesta pel·lícula, deies. A més, Miguel Noguera, un dels secundaris, i després Javier Botet, que és el gran descobriment d'aquesta pel·lícula.
És la revelació de la pel·lícula.
Javier Botet?
Sí. Javier Botet és la nena Medeiros de Rec.
Exacte. Molt avançat ell està amb aquests fons verds,
sí, sí.
Precisament.
Ha treballat als Alien, ha fet de monstre, perquè és un actor que té una deformació, és un actor que és molt, molt alt i prim, té les extremitats molt llargues, i això li permet fer figures monstruoses. I aquí el veiem tal com és ell, en realitat, i fa riure molt. Té una vena còmica molt divertida.
Us agrada, eh? Us ha agradat. Sí.
Ens ha agradat, tot i que també hem de dir que no és per tots els gustos, és un humor molt especial. És a dir, els fans d'Alberto de tota la vida, potser alguns no els hi acaba d'agradar la proposta d'Algo muy gordo.
Però és la gràcia, no? Alberto ja vol desmarcar-se una mica. No?
Ell es vol reinventar i aquí se'n surt bé.
Els fans de Carlo Padial, Miguel Noguera i tota aquesta tira, segur que els agrada i segur que els convenç. Sí, sí.
Doncs ho mirarem. Algo muy gordo. Anem per la segona, és aquesta.
What are the biggest challenges in running a museum?
We're a museum of modern and contemporary art, so we need to present art that is the art of today. Art that is absolutely cutting edge and the competition is fierce. If you place an object in a museum, for instance, if we took your bag and placed it here. Would that make it
the square?
No té res a veure amb Algo Muy Gordo i té molt a veure, perquè també incomoda molt i fa riure molt.
Sí?
Però
fa riure?
Una altra línia. Sí, fa riure...
El trailer no ho semblava, eh?
Qualsevol diria que no, i és la guanyadora de la Palma d'Or.
Que això està molt bé, que una Palma d'Or faci riure, que no sigui un drama d'aquells de tallar-te les venes.
Que no faci riure per altres coses.
Perquè és penosa, vols dir, no?
Exacte.
Que ja n'hi ha, de vegades, de Palmes d'Or que fan riure involuntàriament.
The Square, es diu això.
Ens situen un terreny com a de crítica de l'art contemporani d'avui dia, de tot allò que passa, dels valors que es generen, de totes aquestes qüestions que ens plantegen els que no són molt professionals en l'art contemporani, però des d'un punt de vista molt satíric i a la vegada molt crític cap en aquesta situació. El protagonista és un home que jo crec que val més no anar dient tot allò que li passa, però... La vida li va molt malament, li comença a anar molt malament i de cada vegada li va pitjor amb encontres que té amb la seva feina, amb la seva parella i amb persones que es creuen a la seva vida.
I a més la gràcia és que com més seriosament es pren a ell mateix, és un tio bastant prepotent, en general, amb les relacions amb la gent, més gràcia fa veure'l com li van passant.
Hi ha unanimitat en les crítiques?
No, en absolut.
Justament,
o agrada molta gent o no agrada gens. A vosaltres us ha agradat molt.
A tots dos.
És que clar...
A nosaltres ens ha agradat molt i a més...
Potents amb la resposta.
Podem crear debat.
Si tu vas portant col·laboradors, a veure si ens discutim, i no hi ha manera. No, però anava a dir que ahir vaig llegir certs comentaris a les xarxes que comparen The Square amb una de les pel·lícules suposadament més recordades de l'any passat per la crítica, que era Tony Erdmann, que a mi em sembla un bluff.
Oh, quin horror de pel·lícula.
A mi no la vaig anar a veure després d'escoltar-vos aquí.
Jo, quin horror.
També hi ha acord.
No entenc per què hi ha gent que compara The Square amb Tony Erdmann. L'únic que s'assemblen és que surt un paio que fa de mico, però a part d'això no té res a veure. I Tony Erdmann a mi em sembla un bluff i en canvi aquesta em sembla...
Tony Erdmann és horrorosa.
És que recorda que ho vaig dir i vaig dir no hi aniré.
Té molts fans Tony Erdmann.
No s'acaba mai.
Un senyor allà que
no entens... No s'acaba.
I acabes de veure la pel·lícula i dius i per què he vist aquesta pel·lícula?
És absurda. No entenc l'humor alemany. No l'entenc.
No, horrible.
En canvi, aquesta dura dues hores.
Angúnia. Aquella imatge, aquell senyor, tot fa angúnia.
Oh. I no fa gràcia.
No fa gràcia. No fa sal, fatal. I aleshores, centrem-nos.
Esquerna va dir que dura 2:20.
I no se fa llarga,
I no es fa llarga.
Al
contrari.
Bueno.
Segurament hi ha gent que ens està escoltant i a l'avís i pensa, què estan dient? Però, mira,
el que sí han de dir és que nosaltres també veníem precondicionats perquè el director és el suec Ruben Östlund, que va deixar una joia fa un parell d'anys, que per cert es pot veure a Filmin Online ara mateix, Fuerza Mayor.
Fuerza
Mayor. És una pel·lícula meravellosa que aquí tenim dubtes en Josep Maria i jo, si ens agrada més o manco que aquesta. Fuerza Mayor era una pel·lícula en què una allau de neu, una estació de neu, separava per sempre un matrimoni perfecte que no s'enfrontava de la mateixa manera que aquella allau.
No l'heu vist, Fuerza Mayor?
No.
Súper recomanable.
Veure's, perquè us encantarà. Jo crec que us encantarà. Perquè és una pel·lícula que posa tant en qüestió
tot
el matrimoni perfecte, aquella imatge de la família, que és incòmoda, també, com The Square.
Sí.
Diferent, però molt incòmoda. I és boníssima, Fuerza Mayor. I The Square... El que és
qui
bo de Ruben Östlund...
Quina feinada.
Són actors suecs. I surt un actor noruec que surt a Joc de Trons, a Fuerza Mayor, que és el Tormund, el mata gegants.
No, a The Square, qui són els protagonistes?
Són actors suecs.
No.
És gent coneguda, sí?
N'hi ha qualcun que no.
No, perquè hi ha algunes escenes en anglès, la pel·lícula és sobretot en suec, val la pena anar-hi en versió original, com sempre,
sí.
Però hi ha dos personatges, dos actors molt dels serièfils, eh?
Efectivament, una és Elizabeth Moss,
home,
la Peggy de Mad Men, i ara l'Offred del Conte de la Criada, que està meravellosa, com sempre, i l'altre és el Dominic West, que pels més serièfils, el McNulty de The Wire.
El McNulty de The Wire, ara el tenim a The Affair, i per cert, protagonitza una de les escenes que crec que a l'Ostrell li encantaria també, i a la Mercè, que és una roda de premsa d'una mena d'artista contemporani que va en pijama, perquè va en pijama amb una gabardina al damunt.
És que és un artista contemporani.
Sí, sí. I entre el públic hi ha algú que té síndrome de Tourette. Només explico això com a titular. Algú que es dedica a anar dient ensenya'm les tetes i coses d'aquestes. Perquè us feu una idea de si podeu riure o no.
Una pregunta referent a Dominic West. Hi haurà més temporades de The Affair, només això?
Està en suspens el tema, però...
En suspens.
Sí, sí, no et podem donar la informació.
No.
Fins aquí les pel·lícules per la gran pantalla. Anem ara a la petita pantalla, anem a seure al sofà, repassem sèries que tenim tot esperant que arribi l'hora de sopar.
It's not easy butchering people. It's hard work.
O després de sopar.
Physically and mentally, I don't think people realize.
Després del ressopó.
A l'hora del iogurt. Jo les miro a l'hora del iogurt.
L'hora del iogurt?
Sí, home, després de sopar no menges mai iogurt, tu?
No, gaire, no m'agrada. Gaire.
No. Mercè, tu tampoc?
No.
Cati?
Me sap super de greu, Josep Maria, però no.
No passa res, cadascú té l'hora que té.
Sí, tu tens l'hora de iogurt, però altra serà l'hora de xocolata o l'hora de...
I això que estem sentint i que no escoltem es diu?
Mindhunter.
Mindhunter.
Sí, sí.
She was found cuffed and lashed to the bed. What people won't do to each other.
A patir.
De què va això?
A patir? No, no fa patir.
No sé, pregunto.
No, jo crec que no.
No, es pot veure molt bé. En realitat és una sèrie que es basa en fets reals, que és aquell moment... Estem molt basats a veure sèries d'assassins, assassins en sèrie, però quan van ser començats a considerar els assassins en sèrie, qui va descobrir que existien els assassins en sèrie?
Perquè primer els hi deien assassins seqüencials. Sona molt pitjor, sona com una equació de segon grau. Sí. Però assassins en sèrie no sempre es van dir.
Quantes seqüències té aquest assassí, no? Esclar, va per aquí la cosa, no entenc.
Quines són les seqüències d'aquest assassí? Clar, és un retrat de la psicologia i d'intentar ajuntar fils si existeix una manera de dibuixar, de fer un retrat i de poder preveure que du a una persona a convertir-se en un assassí en sèrie. A tot això hi ha un nom clau que s'ha de dir, que és el de David Fincher, que és el director dels dos primers i dos darrers capítols de la sèrie, i és el nom que hi ha a darrere i que qualsevol ja ens remet a totes aquelles pel·lícules, sobretot a Zodiac, no? Té molts punts en comú, el Zodiac.
Té molt en comú, sí. És una mica... A veure, el tòpic és com per investigar un assassí en sèrie has d'aprendre a pensar igual que ell. I com això també pot fer que t'afecti els investigadors que apareixen a la sèrie.
Molt.
A la teva vida personal, a la teva vida familiar. I això està molt ben retratat a la pel·lícula, a la sèrie de 10 episodis de Netflix, primera temporada. Fincher diu que vol fer 5 temporades, i això vol dir que els investigadors de l'FBI que a la sèrie veiem que van a investigar, a entrevistar amb un magnetòfon d'aquests que els que vam començar fa anys a la ràdio, encara recordem, van a entrevistar les cel·les on estan tancats alguns dels criminals més perillosos, reals, tots basats en casos reals de la història criminal dels Estats Units. En la sèrie se cita el Charles Manson, que és una mica com el patró de tota aquesta gent pertorbada, i és molt probable que en properes temporades algun actor faci de Charles Manson. De moment n'hi ha un que fa d'Ed Kemper, que és un assassí que va matar els seus avis, li va tallar el cap a la seva mare, bé, un
sí,
encant de
si
persona.
Si només fos això, perquè si amb el cap de la seva dona va fer coses després.
Sí, que passa que això a aquesta hora no sabia si explicar-ho i no ho explicarem.
Ho deixem així. Sí.
Però és un personatge que és allò típic de... És que semblava tan normal, saps? Van allà a la cel·la a entrevistar-lo, el veus com un tio cortès, educat...
Com Lluís Soler, que feia aquell personatge al cor de la ciutat.
Oh, sí. El fuster violador del Sant Andreu.
Clar, semblava tan normal i... Sí, sí.
Sí, sí, ens va enganyar tots, eh?
Ja ens va enganyar molt.
Lluís Soler, aquell dia.
Sí, sí.
Bé, aquell dia no...
Per tant, aquí el que fa és posar-se una mica a la ment dels... És una psicòloga, les psicopaties.
Sí.
I ell té dubtes perquè, clar, que és allò del personatge, no? Que al final t'acaba influenciant coses.
Vols fer servir no només la seva manera de pensar, sinó el seu llenguatge. Acabes parlant com ells i això fins i tot incomoda els companys de l'FBI que treballen amb el protagonista.
I t'acabes despullant tu, que això també és un problema, no?
Exacte.
Perquè tu te poses en contacte amb aquests assassins per treure informació, però els hi dones. En tot cas, una recomanació.
Aquesta
passeu
és important.
Passeu del pilot. Mm. O sigui, veis el pilot, veis-lo, però seguiu. Perquè el primer capítol no és el millor de la temporada, ni fora.
És d'aquelles que va clarament de menys a més.
Exacte.
I té un gran últim capítol.
No estic per regalar oportunitats, eh? Jo
per
això,
dona-li 5 minuts del segon.
Però si tu tens tot el temps del món, què fas aquesta nit? Per exemple, què fas? A casa?
I demà al matí no fa
res. Sí, sí.
Amb el iogurt.
Que mala tarda. Mala tarda toca dormir molt. Vull dir que... Bueno, doncs ens hi fixarem. Anem a una altra sèrie.
Han encontrado un cadáver en la zona de explosión. Lo mató con sus manos y se lo empezó a comer. Solo queremos encontrar al animal que hizo esto. Estoy de tu parte.
La zona. Això és a Movistar, eh?
Efectivament, Movistar Plus, que estrena amb aquestes, una de les primeres que ens arriben d'una nova era que vol iniciar Movistar Plus amb apostes per sèries que tinguin solvència narrativa, visual, artística, que puguin competir a nivell internacional i que no siguin, perdoneu-me l'expressió, per les típiques sèries que estan basats a veure i que ja han vist un parell de vegades. En aquest cas, ens situa a un terrible accident nuclear que té lloc al nord de la península Ibèrica i que converteix aquella zona en una espècie de Txernòbil o de Fukushima, de la qual les causes no són tan importants com les conseqüències, perquè això altera a absolutament tota la gent que hi ha sobreviscut, ho deixem així, i a tots els que hi han tingut qualque relació de qualque manera.
A més, és una sèrie que trenca finalment allò de que les sèries espanyoles hagin de durar els capítols una hora i quart,
per
que es fan
fi.
Molt pesats, i són capítols estàndard a la durada internacional.
S'està publicitant molt, eh? 50,
és que està molt bé.
Està molt bé, realment.
Està molt bé.
Sí.
L'Eduard Fernández és el protagonista, també hi ha l'Emma Suárez,
Jiménez...
A veure si un dia l'Eduard Fernández, no?
Sí, volíem parlar amb ell de la zona, li hem proposat, però de moment no ha pogut. Estan ocupats. Però de debò que és una sèrie que està molt bé, que és dels germans Sánchez Cabezudo, que ja van rodar per a Canal Plus la sèrie espanyola que fins ara era el tòpic dir que era la millor que s'havia fet mai, que era Crematorio. I justament ells expliquen que després de Crematorio, en aquella època, ja hi havia la idea de fer la zona i els fets de Fukushima van ser els que van fer retardar el projecte per allò de no fer-ho coincidir tant amb l'actualitat. Però en tot cas és una intriga que, a més s'estrena a un ritme setmanal, 8 episodis la primera temporada, en portem 3, i de debò que és una sèrie que la gent que teniu Movistar i a més... Està bé donar-li oportunitat a aquestes ficcions que també en són properes amb actors que coneixem i que funcionen molt bé i que és molt creïble.
Tenim feina, aquesta setmana. Veig que comença a arribar la cursa cap als Oscars i això es comença a notar, també, no?
Ui, sí, aquests mesos són... De cinema
ara, ara començarà la festa.
Sí, sí.
Una última recomanació, aquesta. En aquest cas és una pel·lícula.
Sí, l'helicòpter és d'una pel·lícula, no és ambient de l'exterior dels estudis.
És ficció, en aquest cas.
Aquesta hora no hi ha helicòpters.
No, aquesta hora no. Surten més tard.
Sí, a les 5 de la tarda. Sí.
Encara no és real. Aquest helicòpter sobrevolava Cambodja. Ens situem als anys 70, al règim dels Khmer Rojos, i està explicat des del punt de vista, aquest moment traumàtic per tota la societat cambodjana, des del punt de vista d'una nina de 5 anys, que explica com és la guerra. És la pel·lícula Se lo llevaron, es pot veure a Netflix, s'ha estrenat directament a Netflix, i està dirigida, atenció, per Angelina Jolie. Que jo no sé si això vos conquereix o vos allunya.
Ha fet unes cares de pòquer, ara.
Expectació.
Sí.
No?
El comentari general és que finalment ha fet una pel·lícula que val la pena.
Exacte.
Com i sobre el seu negociat, perquè ella està molt posada en temes humanitaris.
I de fet, parteix d'un llibre que va escriure precisament aquesta nina, que tenia 5 anys quan va passar tot això, Luong Kung, que era amiga d'Angelina Jolie, va llegir la seva biografia i Angelina li va proposar rodar-la. I a més ho han fet tot amb actors cambodjans, serra tot en Khmer, no hi ha cap estrella, no hi ha res que surti allà en manco. Al principi, una mica de context per tots els que som occidentals, conèixer què és el que passava en aquella situació. El millor de la pel·lícula és que parla de guerra, però parla des del punt de vista d'una nina, per la qual cosa la guerra no són batalles, sinó són cossos que suren a un riu o un cop que sents al cap que no saps a qui li han pegat i pot ser que sigui un familiar teu. És una d'aquelles pel·lícules que...
Es va barrejant, diguem-ne.
Efectivament. A priori, un pot pensar que ja l'ha vist, però que quan l'acaba t'adones que t'ha tocat d'una manera bastant diferent a altres pel·lícules.
I només a Netflix?
Només a Netflix.
Bé, és allò que dèiem, que Netflix està estrenant pel·lícules a un ritme brutal,
sí,
en seguirem parlant.
No, no tinc Netflix.
I també n'està retirant.
També n'està retirant alguna, està esborrant Kevin Spacey de tot arreu. Un últim record, per
normal.
Chiquito de la Calzada,
sí, home.
Que va fer bones pel·lícules, i no ho dic en conya, no. I té una que es diu Papà Piquillo, que a mi és una pel·lícula que em sembla pur neorealisme, amb el bigote arrocet, si no m'equivoco, i que estava molt bé, de debò. Fistro Pecador, que descansi en pau, no?
I tant,
sí.
I tant.
No esteu tristos, vosaltres?
Sí. T'haig de dir que sí, jo, Chiquito de la Calzada...
No, ho dic de debò,
Home, ens ha marcat
de veritat.
Clar.
El demor i tot
aquesta
això,
setmana, no? Entre el Higgins, el pobre John Hillerman,
sí.
i el Chiquito, escolta'm.
Sí.
Els mites,
Josep Maria Bunyol, Cate Buia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa i ens acomiadem. Fins ara.